minuts de les 6 de la tarda. Esteu escoltant el Versió RAC1. Fa 10 anys, el rebut de la llum costava una mitjana de 46,8 euros. Ara, que feu-vos, ara paguem 88 euros, un 87% més. De fet, només aquest últim any el preu de l'electricitat s'ha disparat un 31%, convertint-se en el més car de la dècada. Avui mateix el PSOE ha demanat a la compareixença del ministre d'Energia, Álvaro Nadal, per donar explicacions. La pregunta a fer-nos seria per què. Per què ha passat? Què està passant? Per què ha pujat tant el preu de la llum? Paguem realment el que costa l'electricitat? Què podem fer els consumidors, que sempre rebem, per pagar la llum més barata? Totes aquestes respostes, estic segur, totes, les té el nostre següent convidat, el consultor energètic Salvador Salat. Salvador, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Marta Cailà, bona tarda.
Hola,
que ha elaborat un guió de, deixa'm-ho comptar, 6 pàgines...
No estan.
...que es podia resumir amb una sola pregunta. Què ha passat?
Bé, no sé si tantes preguntes com feies tu les podries respondre. Amb responent alguna en tindré prou, jo.
Però què ha passat, sí, eh? No. Perquè què ha passat és la pregunta que es fa la gent del carrer, és la pregunta que ens fem tots.
No hi ha un sol...
46,8 euros fa 10 anys i 88 euros ara.
No hi ha un sol factor, però jo quasi resumiria, hi ha tres factors que sí que en 10 anys ens han, bueno, hi ha una diferència, no? I és que, per exemple, fa 10 anys el preu del cru, el preu del petroli, no val el que val ara. És a dir, veníem d'un petroli barato, van tenir una crisi important on el petroli va posar molt car, va tornar a baixar, però ara està agafant uns preus que sostingudament està pujant. Vol dir que fa 10 anys era més barat, ara és bastant més car, produir energia elèctrica, tenim diferents formes d'energia, però al final... per acabar-la de fer ens fa falta o bé el petroli o bé el gas. Per tant, hi ha una part de la pujada que s'explica, perquè si una matèria primera ha pujat, al final això també ha de pujar.
D'acord. Aquesta ens sembla raonable. Estem d'acord?
Sí.
Sí, ens sembla raonable, però el petroli ha pujat, per tant es paga més car.
Depèn, perquè quan el petroli se baixa, no se baixa l'electricitat.
Ara.
Aquí té una part de raó, el senyor Massili, però deixem-ho pel final.
No, és que anem a poc a poc.
Bueno,
però a veure, ho dic en el sentit de si s'apuja el preu de la matèria primera, que forma part de...
Això té
una certa lògica, això ho podem entendre.
Va,
continuem.
Hi ha una segona part, i és que, clar, les circumstàncies que hi havia fa 10 anys a les d'ara s'han afegit un seguit de coses que no estaven internalitzades. És a dir, fa 10 anys, en el cost de l'energia elèctrica, nosaltres paguem moltes coses. No només paguem l'energia, que és la matèria primera, també paguem que ens la portin a casa.
Els peatges.
Els peatges, per exemple.
Més en parlarem.
Els peatges, l'energia s'ha de transportar, quan arriba a la ciutat ha d'anar amb uns cables més petits, te l'han de portar a casa, hi ha d'haver-hi un senyor que reguli a quina hora te la porten, com te la porten, un senyor que regula si el preu és el preu que toca. Tot aquest conjunt de coses doncs fan que algú les ha de pagar, les paguem entre tots, d'acord? Fa uns anys, fa 10 anys, alguna d'aquestes coses estava pagada, però estava pagada fora del sistema, estava pagada per altres... Els costos de l'energia a les illes, doncs és més car fer energia elèctrica a Mallorca que aquí, perquè és més complicat. Doncs això estava distribuït d'una manera diferent com estava ara. Per tant, quan s'han internalitzat molt bona part d'aquests costos, que això era una part del que en deien el dèficit tarifari, quan s'han internalitzat, evidentment això ens ha pujat. I per tant aquí tenim un segon...
Això qui ho va decidir?
Un segon factor. Bé, ho va decidir el govern. I ho va decidir d'una manera que, amb un programa, no t'ho explicaré, em nego a explicar-t'ho, necessitaríem almenys...
No ho dic per anar entenent pas a pas, no?, que ha anat influint.
Però sí que és cert que aquesta és una decisió política,
sí,
de com s'ha internalitzat, i el que podríem discutir és la quantitat. És a dir, que el fet que s'ha internalitzat és segur, la quantitat és la que podríem discutir si és o no és ajustada al que realment és. I hi ha un tercer factor que és real, i és que fa 10 anys teníem una presència d'energies renovables inferior a la que tenim ara. Hi ha algunes energies renovables que són molt econòmiques. L'energia hidràulica, els salts hidràulics del Pirineu són molt econòmics, és a dir, produeixen energia, no tenen un gran cost. Els parcs eòlics, fins i tot, són molt eficients en el sentit que produeixen bona part de l'energia, tenen amb un cost moderat i, per tant, no incrementen molt el cost. Però, en canvi, aquí ens vam decidir, en poc més de 3 o 4 anys, ens vam decidir a ser els líders mundials de l'energia solar fotovoltaica i l'energia solar tèrmica, i vam col·lapsar el mercat. Tot el mercat estava treballant només per Espanya. Clar, comprar tantíssim vol dir que vam comprar molta energia fotovoltaica a un preu caríssim, no? Per posar-te un exemple, vam fer 3.500 megawatts, són 3 nuclears i mitja a base d'instal·lacions fotovoltaiques. Jo sóc el principal defensor de les instal·lacions fotovoltaiques, per tant, no em queixaré d'això, però sí que és cert que les vam fer en tan poc temps que les vam pagar a prop d'uns 6 euros per watt peak, quan avui les instal·lacions costen 1 euro per watt peak, 6 vegades menys. Si ho haguéssim fet a poc, no ens hagués costat tant, no hagués calgut ajudar tant a aquest sector, i aquest sector, aquestes ajudes d'aquest sector són de les més importants de tota la bossa d'ajudes a les renovables. Per tant, això que fa 10 anys no hi era o era petit, avui hi és i és més gran. La suma dels tres factors ens ha portat aquest preu, però no és l'única.
Però aquests factors es poden arribar a preveure, alguns d'ells?
Bé, aquí hi ha una doble discussió. Una
és... perquè de cop i volta ens hem llevat el 2018 i tot és caríssim.
Bueno, hi ha una doble pregunta. És, els podíem preveure? Sí, els podíem preveure i podíem discutir quan de, quina part d'aquesta és la, que, la que nosaltres... És a dir, quina és aquesta part que hauríem de considerar com un increment dels costos. Però hi ha una altra pregunta a fer-se i és, estem segurs que tots paguem per igual aquests costos? O hi ha alguns que aguanten més part que d'altres? I aquí és on hi ha la clau d'aquest gran creixement. No és... quan s'ha de repartir, sinó quines esquenes aguanten aquest repartiment.
Intentarem desgranar-ho. A veure, com dèiem, aquest 2017 que acabem de deixar ha estat l'any en què més ha crescut el preu de l'energia, un 31%. Aquest any s'ha encarit molt i m'agradaria saber, perquè és una qüestió que estàvem discutint abans, si té alguna cosa a veure el fet que hagi plogut poc.
La teoria diu que sí.
La teoria diu que sí.
La teoria diu que sí. Com funciona el preu? Si em permets, un recordatori ràpid de com funciona el preu de l'energia. El preu de l'energia és una subhasta. Cada dia, a les 10 del matí, es tanquen les 24 hores següents del dia que vindrà. Tots els que volen energia van i li diuen al sistema, que no deixa de ser un ordinador, vull tanta energia a tal hora, l'ordinador ho suma, i tots els que volen fer energia diu, jo sóc capaç de fer energia a aquella hora per aquest preu. Llavors l'ordinador, que és molt intel·ligent, va agafant els més baratos, els va posant tots, i arriba un moment que ja té prou energia. Doncs el preu de l'últim senyor que ha entrat, aquell és el que cobren tots. Amb un any de pluges tenim més energia hidràulica, per tant tenim més senyors d'aquests que es posen els primers de la fila perquè són baratets, i per tant un any de pluges en teoria és un any on jo podria tenir una energia elèctrica més barata perquè ja he tingut uns costos de producció més baixos. Però, clar, no paguem... malauradament, no paguem per l'energia el que costa, paguem l'oportunitat que té el productor de treure un bon preu. Llavors, com que hi ha productors que doncs, tenen de les barates, que són les hidràuliques, i tenen de les cares, que són les tèrmiques, potser algun dia, si saben que demà farà molt de fred i farà molta demanda, potser li interessa, guardo l'aigua d'avui, perquè l'aigua es pot guardar d'avui per demà o d'una setmana per l'altra, la guardo i ja la vendré, no tingueu por, i avui venc l'energia cara. I llavors pot passar que hi hagin anys de molta hidraulicitat o moments de molta hidraulicitat, és a dir, de molta aigua, on l'energia és cara, i al revés. Pot ser que hi hagin anys amb una sequera descomunal i l'energia continua sent barata.
Però això és empresarialment ètic?
Has dit la paraula exacta, és a dir, això és legal, ara que parlem del 155 i ens omplim la boca, això és absolutament legal. Si agafem els reculls de premsa, hi ha empreses que ho diuen obertament, no estic fent altra cosa que jugar amb les regles que m'han donat. Hi ha algú que va inventar aquestes regles són les que estan marcades. Clar, és ètic o no és ètic? Aquí la pregunta és, si ara imaginem-nos que fan el govern s'inventa una rifa i diu, escolta, li donaré 10 milions d'euros... el senyor que reuneixi les característiques que el seu ADN tingui no sé quants cromosomes, no sé què, i qui ho pagarà? Ho pagarem la resta de gent. I em toca a mi. Llavors és ètic que jo me'ls quedi els 10 milions o no és ètic que me'ls quedi? És una pregunta difícil. És a dir, és ètic que aquestes empreses que els donen una oportunitat l'aprofitin o no l'aprofitin? És absolutament legal.
I perquè són empreses que juguen a diverses lligues.
A totes, en el sector elèctric a totes. A la producció, al transport, a la distribució, a la comercialització... És les regles. El que hem de canviar són les regles. Les regles aquestes porten a un sistema que té plantejaments ètics dubtosos.
Però, escolti'm, hi ha una cosa que no entenc. És que vostè ara deia això de si les aigües, de les pluges i tot plegat. Vostè acaba de dir que van posar coses solars que representaven 3 nuclears i mitja.
Així mateix.
Més tot allò del vent... És a dir, hi ha un excés d'electricitat en aquests moments a l'estat espanyol?
Segurament estem...
Perquè entre això, el gas, el petroli, el vent, les nuclears que encara funcionen, etc, anem a tope de llum.
No, ara...
Això hauria de ser més barat. Si hi ha més llum, hauria d'anar més barat, això.
Crec que podem fer 2 o 3 vegades l'energia que podrien gastar el pitjor dels dies de tots. Eh? És a dir, igual que vam fer això, de les tres nuclears i mitja, deien els estudis que d'aquestes centrals més cares, que són barates de fer perquè les construeixes ràpid, després gasten molt de gas, són els cicles combinats. Són molt eficients també, eh? però són interessants perquè costen poc de fer, les fas i una vegada fetes doncs pots fer energia. D'aquestes en feien falta 8.000 megawatts, i en 3 anys en van fer 22.000.
Doncs sobre l'electricitat?
Efectivament.
Doncs si sobre electricitat, normalment quan sobren gambes, te les posen més barates
no,
perquè compris.
No. Ho diu el Santa Martín, això.
Doncs l'electricitat hauria de ser exactament el mateix.
En aquest sector, en aquesta regulació que porta a plantejaments ètics dubtosos, ha passat que aquests senyors que han fet 21.000 i només en feia falta 8.000 han dit, escolta, que jo n'he fet moltes i ara ja les teniu fetes, i és un favor per vosaltres que us faig. Llavors, el que els hi han autoritzat no és ha baixat el preu, no, els hi han dit, mira, només pel fet d'existir et pagarem un preu que en diuen...
Pel fet d'existir.
Que en diuen garantia de potència.
Ara sí que m'està deixant mort, eh?
Han arribat a un pacte també que algunes han fet un tancament, eh? És a dir, d'aquestes 22.000 hi ha algunes que no engegaran mai. I han pactat...
I els han pagat?
Bé, no els hi han pagat en aquestes. El que han fet és que s'han pagat les altres... S'està pagant indirectament a les altres, no? O sigui, si tu en retires unes quantes, les han hivernat. Si tu en retires unes quantes...
Tinc una sensació que em prenen el pèl d'una manera a tope.
No interessa però fer més energia, no?
Prenen el
sort
pèl.
Sort que li queda el pèl al senyor Marcelí.
Ah, sí,
és el que
sí,
té sí. Més. Però com diu el senyor Marcelí, aleshores no interessa que es faci tanta energia, no?
No és que no interessi, sinó que està reguladíssim. És a dir, en aquest cas, algunes centrals evidentment els hi han fet una hibernació i han dit tanquem-les, però altres estan cobrant per treballar molt poques hores, o no treballar-ne cap.
Per existir, si ja ho ha dit vostè, per existir.
O no treballar-ne cap.
Per existir.
Fins i tot...
Però això és com una sabateria, no venc, però és igual per existir que em paguin...
Recordaran que vam parlar aquí una vegada de l'impost al sol, se'n recorden?
Sí,
no em poso les plaques i fan energia elèctrica. Doncs li haig de pagar en aquesta central que li paguen per existir. Aquest peatge serveix per pagar aquesta central que la paguem per
les gases que en tinc.
Però jo vull anar un pas enrere del que estàvem comentant ara, que és el tema dels peatges, perquè aquí en parlem com si tothom en tingués coneixement, no? A partir de... És a dir, podem respondre aquesta pregunta preguntant si paguem el que costa l'electricitat. Quan paguem, què estem pagant?
Si parlem de l'energia elèctrica, el que estem pagant és l'oportunitat del generador de poder entrar. És a dir, paguem l'energia elèctrica, sí, però no paguem el que costa. No estem dient, jo sóc una hidràulica, per 10 euros el megawatt-hora en tinc prou. No, estem dient, jo sóc una hidràulica, per 10 euros en tinc prou, però el preu que em pagaran és el preu de l'últim que ha entrat, que són 60 euros. Per tant, el preu de la hidràulica no són els 10, sinó l'oportunitat de que una empresa del seu grup pagui a 60, no? Aquesta oportunitat de retirar l'energia perquè un altre entri. Per tant, no estem pagant realment el cost, estem pagant el resultat d'una subhasta que... Això és com, imagineu-vos a la Fira de Santa Llúcia, el venedor d'arbres de Nadal.
Sí.
El primer dia no treu els arbres baratets, el primer dia treu els ufanosos perquè la gent té unes ganes de comprar, que ho compra tot. Doncs aquell dia, aquell bon home, lícitament, treu els bons arbres perquè intentarà fer una mica de calaix. Els últims dies treu els baratets perquè la gent ja està molt cansada. Bé, doncs això en diuen l'oportunitat. Clar, la diferència és que el pobre venedor d'arbres ningú li garanteix que li compraran els arbres. Les empreses elèctriques és una mica diferent. Però no és culpa d'elles. És que les han dibuixat així. És a dir, és com allò del Roger Rabbit. Si el sector els hi diu, tu pots cobrar aquest preu, elles l'únic que fan és jugar.
Però això, a la resta d'Europa també es fa així amb aquestes subhastes i...
Això es fa així amb una petita diferència. I és que estem dient que, per exemple, les hidràuliques, no? Les hidràuliques són barates fa 50, algunes 50 anys que estan fetes, 60 anys que estan fetes, 70 anys, 30 anys. Si ens interessa que entrin, ens interessa que entrin per motius hidràulics, pel medi ambient... Per tant, el que podríem fer, si sabem segur que ens fan falta i sabem segur quan ens fan falta, el que podríem fer és seure amb elles i dir, escolta, mira, tu l'any que ve em podràs fer tanta energia, tu quin preu et va bé per tu guanyar-te la vida i poder funcionar i arribar a un acord amb elles. O les nuclears aquestes volem que treballin sempre, perquè si no treballen sempre tenen problemes, seguretat... Volem que treballin sempre, ens sentem amb elles i pactem un preu, i aquest preu el tanquem per tot un any. I l'any que ve ja en parlarem, si l'IPC o una altra cosa. El que fan altres països és fer això. Aquelles centrals que tu pots parlar amb elles i pactar un preu, fins i tot les mateixes renovables. Te sentes amb elles, parles i tanques un preu. I només deixes un bocinet, que són aquestes centrals que són cares, que aquí sí que hi ha barall entre elles, perquè malgrat n'hi ha moltes i els hi han pagat, les poques que queden després han d'anar a vendre i a barallar-se. I una mica de competició sí que tenen. Aquestes són les que van a competir. Fan una subhasta similar, però és una subhasta per no per la totalitat de l'energia, tota la subhasta. No, no, és una subhasta per acabar de fer uns ajustaments.
Clar, abarataria el preu, això, clar, si ho féssim així.
Perquè la base seria una base fixa.
I això per què no ho fa el govern? Vull dir, si ho fan a la resta d'Europa i funciona, per què no ho fan aquí?
Espanya va ser de les primeres que va adoptar el lliure mercat. El lliure mercat el dicta la Unió Europea l'any 96. El lliure mercat de la Unió Europea diu, escolta, si poden circular les persones i les mercaderies, l'energia elèctrica és una mercaderia, au, vinga, a circular lliure. Llavors, això ho van fer el 96, el 97, ràpid, Espanya va ser dels primers països d'Europa. Bé, doncs, aquest sistema el va adoptar Espanya de l'Anglaterra, que van provar-lo, van assajar-lo, aquest mateix sistema de la subhasta. Però és que Anglaterra el va adoptar l'any 96, va dir, això és un desastre, i el va deixar
de... I ells ho van deixar, i Espanya no.
I aquí,
Espanya,
aquí, i aquí el tenim per sempre.
Sí, veus que bé? Sí. Molt bé, ens quedem amb el millor de cada casa, exacte, sempre. Em sabria dir quin és el cost real? És a dir, si ens assaltéssim totes aquestes coses, està molt incrementat el que paguem?
Depèn del dia. Això és una bola de vidre que ningú té. Em fa molta gràcia un informe de la Comissió Nacional d'Energia, que ara es diu Comissió Nacional de los Mercados de Competencia, és a dir, el regulador, el senyor que més en sap d'energia i, sí, que fa les auditories de tot, amb una frase que estudia precisament això, diu literalment, diu, és muy difícil saber cuánto cuesta la energía eléctrica.
Però jo això no m'ho puc creure.
Si això ho diu el regulador...
Però si això ho diu la màxima instància...
De tota manera, vostè fa una pregunta, sí, quant podria costar l'energia?
Sí.
Si tenim en compte que tenim les nuclears, que fan una base, que estan entre 10 i 15 euros, la hidràulica, que fa una altra base, que tenim un pes renovable important i que tenim una base de producció de gas natural, amb un preu de gas natural com el que tenim ara, amb un petroli que deu estar als $60 al barril, un preu d'uns 45 euros al megawatt hora seria el cost de generació, amb el cistell que tenim nosaltres, seria una cosa similar. A França segurament seria de l'ordre de...
La meitat del que estem pagant, doncs?
No.
No.
Nosaltres estem pagant 60, quasi, no? 60... Avui ho deia el senyor Sanabuja, la rentadora del senyor Sanabuja, sí, no me'n recordo quina hora era, però estem pagant 62, 65... És a dir, estem lluny, però estem lluny en moments diferents de l'any. Si agafes la mitjana aritmètica, s'assembla bastant a això que estic dient jo, però justament es fa molt cara quan més consum d'energia hi ha i molt barata quan hi ha poc consum. Doncs, això en diuen els matemàtics, la mitjana ponderada, no? O sigui, no és una mitjana aritmètica del més car i el més barat, sinó el més car l'he venut quan no en venia molt i el més barat l'he venut quan en venia poc. I aquesta mitjana estaria, doncs, no sé, no li puc dir la xifra, no? Però un 12, un 15, un 18...
Això que dèiem al començament, que ara paguem de mitjana 88 euros de la factura de la llum, si es fessin bé les coses i no ens estafessin com ens estafen, a què hauríem de pagar?
Bueno, jo no sé si ens estafen o no ens estafen.
Ja li dic jo, no pateix, vostè no ho dirà, ho dic jo.
Perquè aquí hi ha un problema i és la transparència. El gran problema d'aquest sistema, el que hauríem de rebentar d'un dia per l'altre és que hi hagués transparència. Si jo avui els vull dir un número exacte, més impossible a mi saber quin és el número exacte, perquè per més que jo rasqui, em costa molt de trobar dades fiables.
Si a vostè no li expliquen què costa cada
ni
cosa...
Ni a mi ni a ningú.
Però si no ho sap ningú,
ni a mi, ni ningú.
Si el regulador tampoc ho sap.
De tota manera, clar, aquí hi ha dos llocs on ens poden dir preus que no s'ajusten a la realitat. Hi ha un tros que és l'energia, és un terç del cost, és això que hem parlat.
Sí.
Els altres dos terços són aquests sistemes, aquests serveis, no? I aquí ve la segona pregunta que jo deia, els 88 euros són casos que... barats,
sí,
però és la mitjana o som el que paguem els ciutadans?
És és una mitjana dels ciutadans, o no?
Sí,
o també hi ha empreses aquí.
Saps què passa? Hem parlat del primer terç, que és el preu de l'energia, podria ser una mica més barat, o no moltíssim, però podria ser una mica més barat. Ara anem als altres dos terços, que són això, no? Transportar l'energia,
sí,
els peatges,
els serveis,
tot això.
Perdó,
això
és... i el lloguer, no? I el lloguer del comptador, a mi em puja molt, almenys, a cada factura.
I el lloguer del comptador, que ara, com que són tots electrònics, i et diuen, escolta, és que si no el llogues, ojo, perquè si no el llogues, i te'l canvio el model, n'hauràs de posar un altre. Llavors, tots hem anat al lloguer, quan abans...
A vegades és més car el lloguer del comptador que el que has gastat d'electricitat, realment.
Algú més podria...
Quan estàs de vacances, per exemple.
Algú més podria arribar a ser a casa, sí. Doncs aquests serveis, en principi, són uns serveis que es paguen s'haurien de pagar escote, que diuen els castellans, no? És a dir, a la catalana, ens sentem tots, escolta, quants som i els distribuïm. A la realitat no és ben bé així. És a dir, es recapten uns diners per pagar aquests costos. Per tant, primera discussió, el que es paga de costos són costos reals o no?
Uh-huh.
Aquí hi ha molt a discutir. Jo tinc certesa de que es paguen instal·lacions que es paguen instal·lacions de distribució que les ha pagat un industrial. Per tant, si se li remunera a una companyia elèctrica una instal·lació que l'ha pagat un industrial, no sé què li estan pagant.
Yeah.
Jo en tinc certesa d'això. No sé quant important és això dins d'això. Seria la primera part. Aquesta bossa és gran o és petita. Però després hi ha una segona discussió i és, a l'hora de recaptar aquests diners per pagar aquesta gran bossa, clar, els recaptes una mica en els domèstics, una mica en els industrials, una mica tots.
No? Sí, sí.
Què passa? Passa les minories privilegiades. Si tu ets una minoria, et poden fer un favor, perquè tot plegat ets pocs, no? Sou pocs, doncs... Clar, els domèstics som la majoria. En els domèstics no ens poden fer un favor, perquè si ens fan un favor a la majoria, algú haurà de pagar. Per tant, hi ha petites minories privilegiades que tenen la sort de pagar, no sé si menys que el que li tocaria, però segur que menys que el que paguem.
Qui són?
Bé, això són... Hi ha nínxols, que en diuen, no? El Xavier Salamartín diria són nínxols de mercat. Doncs això, hi ha oportunitats. Per exemple, hi ha una decisió de país, no? Hi ha una gran indústria, la gran indústria del ferro, que ha de ser competitiva en països com Canadà o com Brasil, que tenen una energia elèctrica molt barata. Doncs aquesta indústria del ferro paga el quilowatt per sota del cost de generació, pràcticament. No pot ser pel sota, perquè si no la Unió Europea alguna cosa diria.
Però hi pot ser que s'afavoreixi la indústria d'unes determinades zones d'Espanya en detriment d'unes altres? Ara, permeti'm, eh? O sigui, les indústries catalanes paguen la llum més cara que la indústria d'una altra...
Això és geopolítica, eh? Ja?
No, això ja hi pots posar la mà al foc.
Aquest és el segon exemple. El primer exemple...
He vingut vostè de convidat a parlar... que respon les preguntes.
Ja t'ho dic jo.
Doncs una primera cosa és un tipus d'indústria molt consumidora d'energia, pot tenir l'energia molt barata, sí. Una segona pot ser circumstàncies que després acaben sent geopolítica, l'exemple el tenim de fa poc. És a dir, el País Basc tenen un esquema de distribució semblant als de Catalunya, és a dir, els peatges com funcionen? Funcionen amb un preu fins als 36.000 volts, i de 36.000 volts cap amunt es considera que ja és grans consums. Per la història de Catalunya i per la història del País Basc, en comptes de fer la distribució a 36.000 volts, que són grans distàncies, com que no són tan grans, el País Basc es va fer servir la mida dels 30.000 volts i aquí els 25.000 volts. Vol dir que els catalans i bascos, comparat amb altres indústries d'Espanya, estan pagant uns peatges cars, 4 vegades més cars que algú que tingui 42 kilovolts, que no és gaire diferència.
Fixa't. Quatre vegades.
Què ha passat? Que els bascos han aconseguit, gràcies al recolzament dels pressupostos, que el tram de 30 fins a 36 paga el mateix que el de 42.
Veus que bé.
Llavors, de les 4.500 empreses a Catalunya que tenien aquest problema i les 800 que el tenien al País Basc, les 800 ho han arreglat i les 4.500 per què no? Bueno, minories privilegiades. Si ho arreglen les 4.500, qui ho paga això? En canvi, 800, doncs... són menys.
Jo crec que ens ha quedat molt clar el concepte de joc, no? De les empreses que juguen a totes les cartes. Potser amb algunes cartes...
M'ha quedat molt clar el concepte.
Amb algunes cartes marcades. Però se sancionen aquestes empreses quan hi ha accés?
És que no he fet res que sigui legal.
No.
Clar.
No he fet res que sigui legal.
Però s'obren expedients? Competència ha obert expedients?
Ara fa poc.
Sí, efectivament. Ha obert un expedient que té per funció... Això és una opinió meva molt personal, eh? No, així com altres coses són afirmacions, això és una opinió meva personal. Té per funció dir... En recordeu-vos que l'any passat ja us vau passar de llarg i el preu va pujar molt, no sigueu burros i no pugeu. No? I llavors ha obert un expedient pensant en l'any passat amb la idea de que les empreses ara, que tornarà a venir el fred i torna a venir els preus alts, no pugin tant el preu. En el fons, no estan fent res il·legal. És a dir, no cal que es parlin entre elles. A l'hivern és l'hivern, l'hivern fa fred, a l'hivern es gasta més energia elèctrica, per tant, si jo vull vendre energia elèctrica cara, poso una central barata a fer manteniment i, escolta, ja... Com que ja cobraré el preu, no tinguis... Per tant, no cal que es parlin entre elles. L'única cosa que es pot sancionar és si entre elles es parlen i arriben a un pacte. Jo ho dubto que hagin parlat entre elles. Entre altres coses, perquè no els hi cal.
El Salvador Salat m'explicava aquest matí que tot això que estem comentant ara, de les subhastes que afecten el preu del rebut de la llum, els peatges, tot això afecta els consumidors que tenen les tarifes del mercat regulat. Sí? Després hi ha les tarifes del lliure mercat, que són les que... O sigui, hi ha consumidors que diuen, no, doncs jo em poso en contacte amb una comercialitzadora, a veure quines ofertes em fan i em ofereixen un preu tancat.
Aquesta seria... és l'única cosa del sistema que val la pena.
Ah.
És a dir...
Això és el que hem de fer els consumidors per pagar menys preu per la llum?
El sistema tal com el va concebre la Unió Europea és introduir competència per la via de la competència que els preus s'ajustin a l'eficiència i al mercat. Llavors, aquesta competència fent energia elèctrica és les nuclears són les nuclears, les hidràuliques són les hidràuliques, no té sentit que hi hagi una competència aquí, a no ser que siguin les tèrmiques. En fer cables elèctrics no, perquè jo només vull un cable que arribi a casa, no en vull tres, per tant, aquí no té sentit. Ara, el que sí que té sentit és el que em porta l'energia a casa, el que me la ven.
El comercialitzador.
El comercialitzador. Aquí té sentit. I per la via de la comercialització hem aconseguit que hi hagin empreses que ens donen coses que són una mica diferents, que ens facin ofertes que ens poden agradar, que es poden ajustar al que nosaltres volem. El millor d'aquest sistema és que hi han comercialitzadors que et poden fer una bona oferta. Avui surt a compte, totalment, fugir de les tarifes. Les tarifes han deixat de ser una bona solució. El millor és anar a una comercialitzadora i demanar un bon preu.
I tu recomanaves demanar diferents pressupostos, que això no tenim aquest costum.
Clar, perquè això no hauria de ser com les telefòniques?
Exactament igual que les telefòniques. És a dir, què hauríem de fer per prudència? No, jo no puc aconsellar quina és la millor tarifa perquè no existeix dos consumidors iguals. Cada consumidor és diferent, jo hi soc al vespre, no hi soc al vespre...
És el que anava a dir, perdó, només aquest incís. Agafar la tarifa nocturna pot sortir...
Depèn
dels teus hàbits.
Ara, en el fons, la tarifa nocturna existeix poc, El que ara existeix que funciona bé és agafar i com a mínim cada any, per prudència, per profilaxi, demanar tres preus a tres comercialitzadores. Explicar-los bé com consumeixes, perquè ells ho entenguin i diguin, ah, doncs en aquest li faré una oferta, els d'Olus, per exemple, estan fent ofertes molt personalitzades, els de Som Energia fan ofertes molt personalitzades. Explica'ls-hi. Jo gasto l'energia així, així, així.
I adequar els màxims de potència, perquè jo crec que hi ha molta gent que té contractat una potència que no gasta...
Una bona comercialitzadora mirarà els teus números i dirà, amb això que tu gastes, la millor oferta que jo puc fer, perquè aprofitant les oportunitats de les tarifes, és aquesta d'aquí. Demanar tres preus mínim i triar. I de tant en tant, per més que et caiguin bé i siguin bona gent, de tant en tant canviar de companyia. És l'única manera.
Però això tracten bé... Vull dir, si estàs continuant...
Jo he estat pràcticament 12 anys amb la mateixa companyia de telefonia i ara he canviat, aquest any he canviat. I els deia, escolta, però no, si jo vull contractar amb vosaltres, feu-me el favor, ho farem vosaltres, encara que igualava el preu, no van igualar-lo. Escolta, què podia fer? Podia continuar-me quedant amb ells? Però perquè ells havien valorat que... La mandra que em feia de canviar... No,
clar, és que això funciona així tot el mercat.
Tracten millor els nous clients.
Clar, això sempre passa el mateix. Quan tu ets un nou client, t'ofereixen tot.
Encara que no sapiguereu, si volem preu, si volem preu, de tant en tant hem de canviar. Si volem tracte, no. Llavors, si volem tracte, és diferent. Si volem tracte i que ens tractin d'una manera determinada i ens agrada com ens tracten, llavors, bueno, també és una manera de fer, És a dir, no tot... ha de ser preu.
I de cara al 2018, quina previsió hi ha amb el preu de la llum? Perquè el ministre Nadal deia que millorarà, que el 2018 els preus milloraran.
La butxaca d'algú, sí.
Ara t'equivoques. Has d'esperar un moment perquè ara entra el mago Fèlix.
Qui?
I us ho explicarà.
S'equivoca de convidat, no?
Saps què passa? Que no estem pagant per l'energia, no estem pagant el que costa. Estem pagant l'oportunitat. Llavors, sapigués si les empreses aprofitaran l'oportunitat, sapigués si el govern respectarà les normes del mercat... És molt difícil. Ara fem veure que no existeixen aquestes coses. Què és d'esperar que passi l'any que ve? Per desgràcia, el que és d'esperar que passi l'any que ve és que l'energia pugi. És a dir, estem en un context de preus que pugen a llarg termini del petroli, com que una part de l'energia és gas, aquests preus pujaran, i les inversions que hem fet, el normal és que pugin com a mínim doncs l'índex de preu a la vida i els interessos. Els interessos estan baixos, però si alguna cosa la faran remuntar, els preus algo pujaran. Per tant, si jo hagués de fer una previsió tècnica, la previsió tècnica diu que algo pujaran. Algo pujaran els preus.
Escolta'm què diu el ministre. Això és el ministre. Escolti'm. Álvaro Nadal sobre les previsions per al 2018.
Estamos en precios similares a los de hace dos años, incluso mejores, peores que los del año pasado y el año que viene. Yo espero que tengamos una situación de precios mejores a las que hemos tenido en 2017.
Veus, per esperar que no quedi.
No, igual és veritat, depèn en bona part del que faran.
Sí, és clar. No, però jo, una pregunta, que a vegades surten amb això, que surten dels internets que mireu aquí, mira què diu aquí, saps que m'ho expliquen.
Jo. Sí, no sé on vol anar a parar, però bueno,
no,
endavant.
Ara vull anar a parar amb això. Sí. És veritat com surten aquí que hi ha gent que fa comentaris que a l'estat espanyol és on se paga més cara l'electricitat d'Europa, almenys de la Unió Europea?
Sí, però això també és d'esperar que sigui així, Perquè no tenim molt poca hidràulica.
Però si fins ara m'havia dit vostè que teníem electricitat a go-go-go...
Vostè s'ha quedat amb aquesta dada i això l'ha esparverat.
És que tenim electricitat a go-go-go i ara em diu que no en tenim.
Però tenim electricitat a go-go-go a la cara. És a dir, el que no tenim és a la barata. D'hidràulica no en tenim tant com tenen els alemanys. De nuclear no en tenim tant com tenen els francesos. Per tant, la nostra energia hauria de ser una energia semblant, doncs, per exemple, a la dels italians o els portuguesos, i aquesta no és una energia molt barata.
Nosaltres som els tercers després del Regne Unit i Irlanda, senyor Marsali.
I si no us dic una cosa, aigua freda. dutxes d'aigua freda,
de
que al matí espavilen, sí, i escolta'm, i abans d'anar a dormir, una mica, una flaçada ben gruixuda, i així estalviarem.
A casa només tenim la tele engegada, eh?
La tele sí, això que no
enfocada, enfocada al passadís que va cap al lavabo i cap a l'habitació.
Així fa llum.
I, sí. Fa llum per tota la casa.
I si t'apropes molt, escalfa, també. Aquestes sí. Teles de cul també escalfaven.
No, el futur no és aquest. El futur és unir-nos. El futur és unir-nos. Si ens ajuntem per vendre les nostres... les coses que ens sobren per Wallapop i ens ajuntem per anar junts amb un cotxe i que ens costi menys, el futur és amb això de l'energia... unir-nos.
I si no vindrem tots a viure a casa seva. Ja veurem que bé que
estarà. També és una opció.
La gràcia que li faria.
Salvador Salat, consultor energètic. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera. Gràcies.
Moltes gràcies.